Són les 7. La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Lliga ja no es fa només com abans i són molts els que recorren a les xarxes socials i algunes plataformes per conèixer gent i tenir una cita. Estar en una relació de parella és una elecció totalment personal. Per a qui està en cerca d'una relació estable o efímera, segurament no es planteja fer les coses de la mateixa manera que fa tan sols un parell de dècades. Si tirem la vista enrere uns 15 anys, ningú podria imaginar-se una imatge de si mateix lligant a través d'una xarxa social o buscant passar una bona estona amb un desconegut, amb l'única pretensió de gaudir i passar-ho bé. Avui dia és una cosa molt habitual i una forma, com una altra qualsevol, sortir a una discoteca, xerrar en un bar, en una biblioteca, de conèixer gent interessant, amb valors i interessos semblants als nostres i, qui sap, tal vegada, de trobar l'amor de la teva vida. Un dels avantatges és que abans de quedar podreu entaular una conversa durant el temps que us vingui de gust i una vegada que tingueu una cita ja sabreu com és l'altra persona i quins objectius té, sentimentalment parlant, a l'hora de tenir aquesta cita. Però, com en tot, malgrat ja fa uns anys que està de moda lligar a través de la xarxa social, són molts els que encara tenen unes certes reticències a fer-ho per por o desconeixement, i no m'estranya. De l'estudi elaborat per la Federació de Dones Joves, Aplicacions sense Violència Sexual, es desprenen unes conclusions molt preocupants. El 21,7% de les dones que han quedat amb homes a través d'una aplicació per lligar han estat violades amb violència física i un 57,9% de les usuàries s'han sentit pressionades. Un dels principals problemes que s'han sortit també a la llum en aquest estudi, en aquest informe, és la dificultat de les víctimes per a detectar la violència. Això cal parar-ho ja, sí o sí. Benvinguts a la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. Us parla la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I segurament que molts de vosaltres estareu pendents del temps que farà demà dijous. Doncs atenció, perquè serà el dia més càlid de la setmana, amb temperatures màximes que probablement toquin els 30 graus per primer cop aquest 2023. S'espera que algun indret del Pla de Lleida o interior de les Terres de l'Ebre hi arribi. El temps serà, doncs, estable fins divendres. En canvi, ja parlen de que dissabte tindrem un dia ben insegur al nord de Catalunya, amb plujars cap a les comarques de Girona.
Vinco.net, especialistes en recursos de multes, patrocina la informació del trànsit.
I ara mateix us podem dir que a la Ronda Litoral o a la B10 hi ha retencions entre la Zona Franca i el Port i lentitud a Bon Pastor i el Besòs, també entre Rambla Plim i el Port, en direcció Llobregat. També hem de parlar que a la C32 hi ha lentitud i aturades entre Viladecans i Sant Boi i també Esplugues de Llobregat. I ja, per fi, es dona per normalitzada a la Nacional 340 la situació a la Riera de Gaià, en tots dos sentits de la marxa.
Lo que nos faltaba, otra multa.
Pues se acabó, papá. Esta la recurrimos con vinco.net. Rápido y sencillo. Podemos recurrirla desde el móvil o el ordenador sin problema. Mira, vinco.net. Enviamos la multa y ellos se encargan de recurrirla. Fácil.
¡Magnífico!
No pagues más y recurre todas tus multas en vinco.net. Vinco.net. Y libérate de las multas.
7 de la tarda, 4 minuts. Això és la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. I atenció, perquè parlarem avui de clavegueres. Però per una cosa en concreta. Les clavegueres es tornen a confirmar de l'augment del consum de drogues i situen a la ciutat de Barcelona, Tarragona i Lleida al capdavant dels rànquings europeus. Avui hem estat parlant al llarg de la programació i avui us explicarem amb el Sergi Tor i la Sílvia Torrecilla, psicobiòloga, què és una addicció, com es tracta i si un és addicte durant tota la vida. Avui en parlem d'aquest tema.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El Señor de los Anillos, Harry Potter, Piratas del Caribe, Misión Imposible. Las mejores bandas sonoras interpretadas por la Hollywood Symphony Orquesta. 25 de marzo, Liceo, y 2 de abril, Palau. Entradas en ecaprodarte.com y taquillas.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Instituts Odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de 1,000 coches. Solo esta semana. Solo esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 8 centros en Barcelona. Nuevas aperturas en Calella, Villafranca del Penedès, Badalona. Y también en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Bumaturología, tratamiento integral de los cálculos urinarios, cirugía endoscópica, cirugía láser o cirugía percutánea para los casos más complejos. Bumaturología, a su servicio 24 horas al día, 7 días a la semana. Estamos en Balmes 268, segunda, frente a Hospital El Pilar. Teléfono 93-236-0500, extensión 1768. 93-236-0500, extensión 1768.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
COPE Cataluña y Andorra.
A confirmar un cop més com les millors delatores del consum de drogues i situen atenció a Barcelona, Tarragona i Lleida al capdavant dels rànquings europeus. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
Són dades publicades per l'Observatori Europeu de Drogues i Toxicomanies i Barcelona sembla ser que apareix entre les primeres ciutats europees amb més presència, per exemple, de ketamina a les aigües residuals i està en el tercer lloc pel que fa a la presència del cànnabis. Què està passant i com ho estem explicant a la cadena COPE avui, Sergi?
Sí, molt bé, ho has explicat. Doncs arran d'aquest estudi de l'Observatori Europeu de Drogues i Toxicomanies amb seu a Lisboa, que va fer d'analitzar de 6 substàncies, cocaïna, cannabis, amfetamina, metamfetamina, MDMA i ketamina, a un total de 104 ciutats europees de 21 països va analitzar les aigües residuals. La sorpresa ha estat, doncs, com tu molt bé has dit, que Barcelona va liderar el consum de ketamina amb 25,8 mil·lígrams de dilluns a divendres per cada 1.000 persones i 32 mil·lígrams en cap de setmana, que donava una mitjana de 29,45. I també amb cocaïna la sorpresa va ser Tarragona, que va ocupar doncs, la segona posició d'aquesta llista de 104 ciutats europees. La liderava Amberes, amb una taxa de 2.400 mil·lígrams dia per cada 1.000 habitants, Tarragona 1.600 mil·lígrams i, per exemple, Lleida ocupava la sisena posició amb 760 mil·lígrams dia. Aquí Barcelona era la vuitena amb 622 mil·lígrams. Pel que fa referència de la cannabis, Amsterdam i Ginebra eren les dues primeres ciutats europees i Barcelona era la tercera amb un consum de 151 mil·lígrams de cannabis per cada 1.000 habitants. És evident que les aigües residuals se donen un mètode molt fiable, perquè és un sistema estadístic doncs, científic, no d'una estadística personal, i per això doncs, donava, doncs, en aquest cas, uns nivells de consum jo crec que preocupants. Perquè, a més, també es dona en compte de que a hores d'ara sí que hi ha un consum, per exemple, de cannabis, on Espanya lidera els països d'un major consum amb un 9% de la seva població, sobretot amb la franja de 15 a 25 anys que frega gairebé el 16%. I si parlem també de la taxa d'alcoholisme, el 2022 ha estat d'un 16,7%, sí que s'ha baixat 2 punts perquè el 2020 arribava gairebé al 19,9%. Avui el programa de Herrera en COPE Catalunya i Andorra ha estat el Vicent, que té 59 anys i que des de fa 9 mesos s'està rehabilitant el projecte Home de Montgat. Ens ha explicat, doncs, aquí a Herrera en COPE Catalunya que va començar a consumir consumir quan tenia 13 anys.
Era molt jove. Quan comencem, m'imagino que tots. Que surten els amics, un dia proves una coseta, un dia una altra... Però vaig començar molt jove, doncs, abans doncs, tenia 13 anys.
Els anys passen, el consum es cronifica, tot i que hi ha èpoques d'abstinència, i tot queda refugiat amb aquesta frase del jo controlo. Però és que no es controla mai, com diu el Vicenç.
Efectivament.
Fins que no comences a perdre feina, a perdre amics, a perdre família, llavors no te n'adones. I llavors em veu que en un últim moment, que jo no me'n recordo, vaig trucar a una germana meva per demanar-li perdó i que no era culpa de ningú. I, bueno, vaig prendre ansiolítics i alcohol i vaig despertar-me al centre de psiquiatria de Mataró.
Doni-do unes dades, Sergi, i per lo que ens explicava el company, que no és per sentir-nos gaire orgullosos i demostra que el consum està disparat i és bastant preocupant per la salut pública. A més, Sergi, crec que hi ha un estudi de l'Hospital Clínic on alerta també del perill de fumar porros.
Sí, concretament aquest estudi de la clínica alerta que un consum setmanal de 5 porros o més perjudica seriosament la salut i especialment doncs, amb edats d'adolescència, a partir dels 15 anys, que és quan hi ha més consum, i també, doncs, en aquest cas, amb situacions de dones embarassades, dones lactants o persones ja amb problemes físics o mentals. Seria aquest estudi del Clínic de 5 porros o més. Per tant, hi ha un consum, jo crec que preocupant, de drogues. A més, també, amb el que seria la marihuana, som l'or d'Europa. No hi ha setmana on els Mossos d'Esquadra no tinguin una intervenció. Ja hem parlat també amb aquest programa amb reiterades oportunitats. I també, doncs, d'aquest estudi global ens ha estanyat també el consum de la ketamina. I li han preguntat a l'informatiu migdia de Cadena Cope al director d'Energy Control, que és una empresa d'assessorament i anàlisi de substàncies, per què s'utilitza la ketamina i què és, i aquesta és la seva resposta de Claudio Vidal.
Bueno, la ketamina és un anestésico disociativo que bueno, ya la conocemos desde hace tiempo y que se consume en determinados espacios de fiesta. Y básicamente pues es una sustancia que a dosis bajas pues actúa un poco con unos efectos parecidos al alcohol, pero con dosis un poquito más altas y siempre por debajo de las que producirían anestesia, es una sustancia psicodélica potente.
Jo crec que una de les grans preguntes, Montse, és per què els humans doncs, som a vegades addictes amb aquestes substàncies. Per què comencem? Per què continuem? Tot i que les conseqüències siguin tan negatives per a la nostra salut.
Silvina Torrecilla es psicóloga clínica con más de 16 años de experiencia al CAT Barcelona, que son centros de asistencia terapéutica. Doctora Torrecilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto.
Igualmente, de todo lo que ha escuchado, ¿qué le ha sorprendido más o qué podríamos destacar? Obviamente, el resumen sería que el consumo se está disparando, es algo preocupante. ¿Qué resumen haría usted?
Sí, el consumo dado hace muchos años, en estos últimos 10 años, ha disparado significativamente y sobre todo con estas sustancias más sintéticas, ¿no? Como el ejemplo que recién comentabas de la ketamina, pero también el consumo de cannabis. Hacían referencia a la importancia de este margen de edad, ¿no? Entre los 16 y los 25 años, y esto es algo que ha aumentado mucho y llegan muchos pacientes a la clínica. Que es algo que a veces empieza un poco en este perfil, ¿no?, de la adolescencia, por curiosidad, por la presión social, también como consecuencias de problemas de conducta, dificultades con los límites, pero que finalmente en este momento, en esta etapa de la vida donde el cerebro aún todavía es muy inmaduro y se está terminando de desarrollar, el consumo de sustancias puede producir la emergencia de enfermedades mentales importantes, ¿no? Es muy frecuente un brote psicótico con todo lo que esto significa, que a veces, aún dejando de consumir, intentando hacer un tratamiento, parando el consumo, esta persona a veces, este trastorno ya no es reversible, ¿no? Es decir, que puede desembocar en una esquizofrenia o un trastorno mental grave, algún tipo de psicosis. Entonces, bueno, sí que nos parece importante en este punto, ¿no?, tener en cuenta cuáles son las consecuencias del consumo de sustancias que a veces se banaliza un poco, ¿no?, o esto que explicaba Sergi, de que la gente tiene como la idea de yo controlo, este es el primer paso de riesgo, ¿no? Si estuviéramos hablando de algo que las personas podemos controlar, probablemente hablaríamos de una elección y no de una adicción, ¿no? Uh-huh. Cuando está catalogado como un problema que escapa a la voluntad, es porque se ponen en práctica o en funcionamiento mecanismos donde la voluntad luego ya no es suficiente, ¿no? Primero empieza a consumir a alguien generando una tolerancia a esa sustancia, luego ya se crea un mecanismo de dependencia psíquica y física y finalmente desarrolla una adicción a determinada sustancia o a varias sustancias, ¿no? Porque si bien hacían un poco la diferencia, ¿no? O marcaban cuáles son las sustancias más significativas, los que trabajamos en adicciones a veces la sustancia en sí no es tan importante, sino el uso que hace la persona de esa sustancia, ¿no? Al final,
doctora,
sí, perdón.
¿Qué hay de genético en la adicción?
Hay factores, por supuesto, ¿no? De unos padres que tienen un trastorno mental o que incluso han padecido una adicción, los factores pues de desarrollar o de desempeñar una adicción son más probables que en una persona que no tiene este contexto. Luego hay un concepto que tiene que ver con la epigenética, que es lo genético en función del ambiente, ¿no? Determinadas vivencias de la infancia, el contexto, situaciones traumáticas que pueda haber vivido una persona, hacen que eso genético pueda despertar o no, ¿no? Si bien igual hay una persona que tiene padres alcohólicos, pero ha tenido un factor ambiental protector, hará que quizás esta enfermedad nunca se desarrolle, y a la inversa. Es decir, que la genética es muy importante, pero no es lo único, incluso a veces ni siquiera aparece, aún teniendo pues más posibilidades de que emerja la enfermedad. ¿No?
¿Cuándo sabemos que somos adictos?
Empezamos a tener un problema de adicción cuando en un primer paso empezamos a consumir para divertirnos, pero luego ya necesitamos la sustancia para estar bien, para estar normal, para ir a trabajar, para afrontar el día, para levantarme. Es decir, que algo que empieza a ser algo puntual o episódico comienza a ser más frecuente en el tiempo, incluso a tener que subir la dosis de lo que consumo, ¿sí? En un principio igual solo consumo cuando salgo el fin de semana y me voy de fiesta, y ahora necesito consumir 3 veces a la semana para ir a trabajar, no para irme de fiesta.
¿Una persona adicta es consciente de que lo es?
Cuando es consciente, es un poco el ejemplo del testimonio que explicaba antes, ¿no? Cuando uno empieza a perder cosas o tener consecuencias importantes en su vida. Cuando empieza a experimentar un malestar significativo y la parte de bienestar, entre comillas, que generan las sustancias, empieza a ser menos intenso para esta persona, ¿no? Entonces, cuando las consecuencias negativas empiezan a sobreponerse, ¿no?, o a nivelar un poco la balanza, esta persona empieza a pensar que igual no lo estoy pudiendo controlar. Entonces, ahí empieza a ver que tiene un problema.
¿Cómo se trata una adicción? ¿Primero reconocer que la tienes?
Claro. El primer paso es ser consciente, ¿sí? Aunque muchas veces los pacientes ingresan en un tratamiento o piden ayuda, a veces por la presión de la familia, de los hijos, de la pareja, hay un punto en que luego la persona que sufre tiene que ser capaz de reconocer: tengo un problema y quiero cambiarlo. A veces la obligación, ¿no?, o que alguien traiga por la fuerza a alguien porque está en una situación de riesgo, es un poco el primer paso. Pero luego el paciente tiene que estar implicado en el tratamiento de recuperación, porque implicará cambiar una serie de circunstancias en su vida, ¿no? Desde las relaciones, si son tóxicas, la manera de vivir, las situaciones de estrés que puedan haber disparado esta adicción, u otros componentes que tienen que ver con que esa persona haya empezado a consumir y haya desarrollado la enfermedad. Y luego se planteará un tratamiento, ¿no? Depende pues la gravedad del consumo, los años de consumo, las circunstancias personales.
¿Farmacológico o psicológico? ¿Es una mezcla entre los dos?
Es una mezcla entre los dos. Quizás para parar el consumo hay un síndrome de abstinencia. Uno no puede a veces decirle a alguien: dejas de consumir, y de un día para otro alguien puede sostener esa situación. Normalmente hay un proceso de desintoxicación, que a veces incluso se hace en una clínica, ¿no? Porque cambiar una sustancia de un día para otro es muy difícil, entonces la farmacología es muy importante en un primer momento, y paralelamente la psicoterapia. que puede ser individual o de grupo. También hay un trabajo de grupo importante porque pues es un perfil que tiene muchas cosas en común que se pueden identificar y trabajar a nivel de conjunto, ¿no?
Muchas veces hemos escuchado, doctora, que cuando uno ha sido adicto y ha estado en tratamiento, dice que uno sigue siendo adicto de por vida. ¿Qué hay de verdad en esa frase?
Bueno, nosotros sí que pensamos que esto es así y es importante tenerlo en cuenta desde este lugar, ¿no? Porque hay también toda una explicación un poco genética o a nivel cerebral, ¿no? Una persona que ha consumido sustancias ha despertado una serie de mecanismos a nivel cerebral que, aunque deje de consumir y esté en abstinencia, habrán ya unos factores de riesgo por el consumo previo. Entonces, desde un punto de vista un poco de la prevención, porque no sabemos si alguien luego de 5 años de abstinencia ahora vuelve a beber, volverá a desarrollar la adicción o no, pero sí que pensamos, porque la experiencia sí lo demuestra, que tienen un factor pues de recaída mucho mayor que alguien que mantiene la abstinencia de por vida. Es decir, si yo tenía un problema con la cocaína, volver a consumir, aunque sea alcohol de manera exagerada, me volverá a poner en una situación de altísimo riesgo. Las sustancias se cambian unas por otras, ¿no? Igual sí que tengo el diagnóstico de consumo de la cocaína, pero ahora voy a cerrar esta sustancia, pero si empiezo a consumir otra, en el fondo será una sustitución de una cosa por la otra y la adicción de fondo continuará estando allí, ¿no?
Bueno, está claro que hay que poner manos en el asunto. Hemos querido hablar de ese estudio del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías que desgraciadamente nos ponen en el ranking de las ciudades donde más se consumen en Europa, Barcelona, Lleida, Tarragona. Hay que poner solución a todo esto y gracias a gente como usted que tratan a pacientes y consiguen dejar esa adicción y cambiar de hábitos. Silvina Torrecilla, psicóloga clínica, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo que realizan desde CAT Barcelona. Muchas gracias.
Muchas gracias, muy amable. Un saludo para ti.
Las 7 de la tarde, 22 minuts, i d'aquí una estona canviarem de tema per parlar sobre la reforma de les pensions. Com ens afectarà a l'hora de fer números? Com es calcularà la nostra pensió? Quan pujaran les mínimes? Quan cotitzaran les més altes? I com es vol minimitzar la bretxa de gènere? En parlem d'aquí un moment amb una assessora de l'àrea laboral perquè ens doni detalls de tot plegat.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora, si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Sánchez va aprovar aquest dijous la seva reforma de les pensions en un Consell de Ministres extraordinari, un decret, per cert, consensuat amb Comissions Obreres i UGT que portarà al Congrés a final de mes. La reforma de les pensions, volem saber com ens afectarà a l'hora de fer els números. Com es calcularà la pensió? Quan pujaran les mínimes? Quan cotitzaran les més altes i com es vol minimitzar la bretxa de gènere? En parlem amb la Mònica García, que és de l'àrea laboral de l'assessoria MLT Assessors. Senyora García, bona tarda.
Bona tarda.
Quin és l'objectiu d'aquesta reforma?
Doncs l'objectiu és molt clar. La capacitat financera que tenim ara mateix és molt feble. Hi ha la previsió de que tot el grup de baby boomers es jubili en els pròxims anys i s'ha de reforçar aquesta capacitat. Llavors la intenció és omplir un altre cop la bossa de les pensions.
Uh-huh. I a qui afectarà aquesta reforma?
Sobretot a totes aquelles persones que es jubilin a partir del 2025, que és quan entrarà en vigor els primers canvis, i afectarà sobretot a persones amb carreres laborals irregulars, que hagin perdut la feina o hagin vist reduït el seu salari al final de la seva vida laboral i que accedeixi a una pensió mínima o una pensió no contributiva.
Perquè, Mònica, com es calcularà ara la pensió?
Pues la pensió, des del 2025 fins al 2040, hi haurà un sistema dual de càlcul. És a dir, es continuarà calculant com fins ara, utilitzant els últims 25 anys cotitzats, o amb el nou càlcul que agafa els últims 29 i d'aquí elimina els dos pitjors.
Uh-huh. I han de ser anys seguits o pot haver-hi un interval entremig que no hagis treballat?
Pot haver-hi espais entremig que no hagis treballat i aquí és on entraríem en el complement que existeix per reduir la bretxa de gènere de les pensions.
És el que l'Ina va dir, que com es volia minimitzar aquesta bretxa de gènere?
Doncs hi ha diverses opcions. Una és aquesta que comentaven, d'incorporar una millora en aquest sentit i que totes aquelles persones que tenen uns espais sense cotitzar perquè han deixat de treballar per tenir cura de fills i de més, se'ls complementarà amb el 100% de la base mínima 5 anys i amb el 80% de la base mínima els dos restants fins a un màxim de 7, és a dir. També existeix un complement de les pensions que hi existeix ara, que s'anomena de bretxa de gènere, que és un import que es paga per fills i que s'incrementarà durant el 2024 i el 2025 un 10% cada any.
Uh-huh. I com cotitzaran els salaris més alts i com pugen les pensions mínimes?
Doncs els salaris més alts, a partir del 2024, en funció del salari que accedeixi de la base màxima que hi hagi cada any, que s'anirà incrementant també al llarg d'aquests períodes, hi haurà una quota que no servirà per computar futures pensions, mm-hmm. sinó que directament anirà a aquesta bossa de les pensions pel futur i que serà gradual. Anirà en uns rangs en funció del salari, que serà un 0,92 fins a un màxim d'un 7% sobre aquest excés de la base màxima.
Mm-hmm. I el tema de com pugen les pensions mínimes?
Les pensions mínimes s'estableix també un sistema progressiu que farà que les pensions mínimes contributives i les contributives amb cònjuge a càrrec, fins a arribar al 2026, s'arribi al 60% de la renda mitjana d'una llar amb dos adults. La resta de pensions serà un 50% i la idea és que aquestes pensions arribin a equiparar-se a una pensió de jubilació a la llarga.
Uh-huh. I què passarà amb les pensions de viudetat?
Les pensions de viudetat actualment són unes de les que tenen un major component de gènere, perquè precisament afecta a dones que no treballaven i que estan cobrant una pensió als seus marits. I el que es farà és anar a fer un altre increment també progressiu en uns 4 anys a partir del 2024, i també la idea és equiparar-ho a les pensions mínimes de jubilació.
Uh-huh. I ara la pregunta del milió, Mònica. Qui vigilarà que el sistema asseguri que tindrà pensió?
Aquest sistema el que s'ha establert és que el fons de reserva només es podrà utilitzar per finançar les pensions contributives. Vale? Actualment hi havia una opció de destinar-ho per gastos de gestió, això desapareix. I hi ha una entitat, que és l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, l'AIREF, que serà l'encarregada de vigilar que totes les mesures que s'estan utilitzant mantinguin aquest equilibri entre les despeses i els ingressos, i si veuen que hi ha algun escenari previst que no coincideix amb la realitat, farà que el govern torni a crear unes noves mesures que s'avaluaran per ells, es negociaran amb els interlocutors socials i s'enviarà la proposta a la Comissió del Pacte de Toledo.
Doncs estarem molt pendents, perquè ja sabem que les coses, depèn del govern que hi hagi, canvien ara d'una manera, després d'una altra.
Exacte.
Ara mateix estem parlant de com està ara per ara, segons el govern d'Espanya, i aquesta reforma, com dèiem, de les pensions del Consell de Ministres Extraordinari i consensuat, com dèiem, amb els sindicats Comissions i UGT. Mònica García, de l'àrea laboral de l'assessoria MLT Assessores. Moltes gràcies i estarem pendents de tot el que passi. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quarts de vuit de la tarda, arriba el moment de l'actualitat més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, a aquesta hora comencem a Àger, a la comarca de la Noguera, perquè un home de 78 anys ha mort aquesta tarda en un accident de parapent. La víctima seria un home de nacionalitat francesa que estava de vacances a la zona. Segons els bombers, la caiguda s'ha produït uns 50 metres per sota de la zona on s'ha enlairat. S'hi han desplaçat dues dotacions dels bombers i un helicòpter, però no li han pogut salvar la vida. A Tarragona, la Guàrdia Civil ha detingut un home presumptament per estafar 85.000 euros amb missatges SMS fraudulents. Tenia 5 mòdems configurats per enviar 124.000 missatges cada hora i més de 600 targetes telefòniques de prepagament amb identitats fictícies o robades. No es descarta que aquesta persona, que aquest home, estigui relacionat amb altres ciberdelictes. I l'Ajuntament de Barcelona retirarà en les properes setmanes el monument als caiguts del castell de Montjuïc, ho ha anunciat el regidor de Memòria Democràtica, Jordi Rabassa. L'Ajuntament està pendent d'un tràmit administratiu, però Rabassa assegura que el monument haurà desaparegut de l'espai públic abans de que acabi aquest mandat. Com que es tracta d'una escultura que, segons el consistori, no té valor artístic, el més segur és que s'acabi destruït.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, ens veiem, ens escoltem després.
Vinga, fins després.
I ara arriba l'actualitat esportiva. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse? Companys, bona tarda.
En nom dels companys dels serveis d'esports COPE Catalunya i Andorra. Avui comencem parlant del Barça femení, que està a un pas, senyor Gil, de les semifinals de la Champions.
Des de 6:45 de la tarda està en joc aquest partit de tornada de quarts de final al Camp Nou entre el Barça i la Roma, del qual sortirà, evidentment, un semifinalista d'aquesta Champions femenina. L'equip de Jonathan Giraldez està manant el marcador per 2-0 quan estem a punt d'arribar al final de la primera part amb gols de Fridolina Rolfo i Mapi Leona. El global és de 3-0 per les blaugranes. Us recordem que podeu seguir les incidències d'aquest partit a través de cope.es, internet i dispositius. Pel que fa al masculí blaugrana, s'espera la reincorporació dels últims internacionals i enfocar ja cap al partit de Lliga al camp de l'Elx. Espanyol i Girona enfoquen també cap al partit que els enfrontarà a Montilivi aquest cap de setmana. Els blanquiblaus resten per incorporar-se César Montes i José Lu. Els gironins esperen l'arribada del central uruguaià Santi Bueno. En ciclisme, s'ha presentat a Barcelona l'etapa d'inici de la Vuelta Espanya 23, que sortirà de Barcelona, amb una crono por equips que sortirà del Port Olímpic. L'atractiu principal és que els corredors sortiran d'una plataforma que estarà dins la platja a nivell del mar. L'agenda poliesportiva porta molt de bàsquet. A 8:45 de la nit, a l'Eurocup, Joventut Liet Cabelis es tanca la fase de grups. A 9:00 de la nit, Liga Endesa, Lenovo Tenerife, Baxi Manresa.
Més informació a Esports Cope, senyor Gil. Gràcies, que vagi molt bé.
Bona tarda.
Venga, va, que te voy a hacer una pregunta de esas que nos gusta. ¿Sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar dinero? Línea Directa presenta su nueva fórmula Coche-Casa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
I d'aquest moment a la cadena COPE Catalunya i Andorra parlarem de les monedes de cèntims, un mal de cap pel comerç i també perquè la comissió que cobren els bancs diuen que és desorbitada. Ara en parlem amb el president de Pimec Comerç a Tarragona.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Portem qui més o qui menys monedes d'un i dos cèntims a la cartera que anem acumulant i que no sabem què fer amb elles. Al final fan més nosa que una altra cosa i països com a Itàlia o Bèlgica han suspès la seva fabricació. A ningú no li agrada, però de moment són monedes de curs legal i cadascú fa el que pot perquè la convivència no sigui incòmoda. A Tarragona, per exemple, han pres alguna iniciativa. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, perquè pels comerciants, especialment, això de les monedes d'un i dos cèntims és un autèntic mal de cap. No les poden prohibir als seus establiments, però el que passa és que perden diners per la comissió que els cobra el banc a l'hora de canviar-les. Doncs bé, la parròquia de Santa Pau i la farmàcia Fontcare de Tarragona han arribat a una mena d'acord. La parròquia genera moltes monedes de les donacions i la farmàcia necessita canvi, monedes petites. Han arribat a l'acord de que la parròquia porta aquestes monedes a la farmàcia, que té una màquina que compta diners i, per tant, les dues parts surten guanyant. El Joan Canyes és el rector de la parròquia.
Sempre ho feia, a mi hi havia un senyor doncs, que les posava amb els cartutxos i les comptava i tal. Bueno, doncs de moment no ens posava massa problemes. Això ja fa més d'un any que ho fem a la farmàcia, però abans el banc doncs, encara ens ho acceptava. Però llavors la mateixa farmàcia va ser la que ens va demanar a nosaltres de dir, home, doncs si vosaltres ens podeu facilitar la moneda petita, doncs també ens feu un favor. No? I per tant ara el favor és mutu, no?
Acabem de sentir el rector i la Maria és la propietària de la farmàcia Fontcare. Explica que ells sí que necessiten monedes petites perquè molts medicaments són de copagament i, per tant, el preu és baix.
Bueno, pensa que en una farmàcia hi ha molts medicaments que han de ser part de copago perquè els financia la Seguretat Social són molt baratets. Llavors, al final, la moneda petita sempre acaba sortint, sempre la necessitem. Al final, si han de pagar 12 centímetres, doncs molta gent gran, sobretot, aprofita per treure els centímetres i utilitzar-los.
Està clar que la majoria intentem evitar o desfer-nos de les monedes d'un i dos cèntims, però també hi ha qui intenta fer negoci amb aquestes monedes. De fet, fa uns dies vam llegir el titular de que una moneda de dos cèntims encunyada a Àustria pot costar fins a 1.000 euros.
Sí, està clar que en els portals de subhastes es poden trobar xifres astronòmiques. En aquest cas estem parlant de monedes que tenen alguna alteració, algun defecte, alguna característica particular que fa que tinguin doncs, un valor especial. Simeón García Nieto és president de l'Associació Espanyola de Numismàtica i alerta que aquestes ofertes no corresponen a una realitat del mercat.
Determinados portales de subastas online, etcétera, etcétera, pues uno se queda realmente sorprendido de cosas, pero eso no es la realidad. De unos dos céntimos de cobre que se han hecho millones, que pueden tener algún pequeño defecto o así, y la verdad, 2.000 euros pues es mucho.
En qualsevol cas, gent disposada a pagar milers d'euros per una moneda de dos cèntims no és l'habitual. La majoria el que voldríem és que la Unió Europea, que ja fa temps que ho està estudiant, doncs donés el pas de retirar-les del mercat.
Avui volem posar fil a l'agulla i volem parlar sobre què està passant exactament i ens posem en contacte amb el Florenci Nieto, que és president de Primer Comerç de Tarragona i província. Senyor Nieto, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolti'm,
gràcies, ben trobat.
Gràcies per estar amb nosaltres. Maltractament bancari cap al petit comerç? Podríem titular-ho així?
I tant, sense cap tipus de dubte. A més, amb permissibilitat política de quasi tots els partits que governen aquest país. Per tant, podem dir-ho, ells poden dir-ho que els hi dona la gana, no? Nosaltres també podem dir, sempre que s'afecta el motor de l'economia del nostre país, no? I per tant, podem dir-ho obertament. Maltractament per part de la banca a les pimes.
Uh-huh. Hi ha manera de poder canviar això?
Bueno, hi hauria una manera extraordinària i és de que canviessin tots els partits polítics, totes les persones que representen els partits polítics, primera i segona, denunciant-ho de manera evident dintre de l'únic lloc on se'ns escolta i on ens accepten tot el que els hi portem, com és el Parlament Europeu, que es rasguen les vestidures i diuen que no pot ser i que els estem enganyant perquè això és massa gros i que no s'ho poden arribar a creure. Encara que, pot semblar incongruent, però el cost de la fabricació i distribució de les monedes d'un i dos cèntims és bastant més alt del seu propi valor real.
Mm-hmm.
Per tant, segons càlculs de la Comissió Europea, la seva producció des de l'any 2002 ha generat unes pèrdues acumulades en tots els països membres del voltant de 1,4 bilions, en B de Barcelona, bilions d'euros. No.
D'un-hi-do. És millor, sí. Llavors, una pregunta. És millor regalar les monedes als clients abans que recaptar-les i portar-les a l'entitat financera? Imagino, perquè estem en una situació en què la banca el que vol sembla és eliminar la moneda i que es faci servir les targetes amb la connivència dels governs.
Ah, efectivament, vostè ho ha dit. El que volen els bancs és, mireu, escolteu, a mi no em molesteu gaire, jo vull pujar els nostres beneficis, vull fotre al carrer a molta més gent perquè els beneficis siguin nets, els polítics ja m'ho autoritzen i, per tant, eliminem les monedes i fem utilitzar les targetes de crèdit. Però, cuidado, els països escandinaus que ens porten molts anys d'avantatge en tots els sentits de la paraula van eliminar les monedes fa uns anys i portaven des de targetes monedero a targetes de crèdit, targetes de tot tipus, val? Ara han fet marxa enrere perquè s'han donat compte de que el petit comerç, que és el que genera, com a les pimes, el 70% de la riquesa del nostre país i és el 98,9% de les empreses del nostre país i 98,9% de contractació laboral, s'han donat compte que estan perdent empreses, s'estan tancant empreses i estan perdent productivitat. Per tant, han fet marxa enrere i ara tornen a valdre una altra vegada les monedes d'euro en tots els països escandinaus.
També llegia que la parròquia de Sant Pau, el rector, explica que les monedes que recapten de les donacions durant la missa les han de portar a la farmàcia del barri perquè els hi facin el canvi. Això és autènticament vergonyós, escolti'm.
Bueno, sí, és vergonyós, però el comerç de proximitat té l'obligació d'autoreinventar-se cada dia quan puja la persiana,
sí.
Perquè no hi ha gaires ajudes ni gent que està per la labor quan pensen que no tenim portes giratòries, mentre que les portes giratòries estan amb els grans establiments públics i les grans empreses. Per tant, ens hem de fer bullir l'economia circular en els nostres municipis buscant sempre la solució amb aquests problemes. Clar, nosaltres hem de trucar al banc i demanar cita prèvia per anar a buscar canvi. Mm. Si demanem 2.000 euros, per exemple, en canvi arribem al dia que ens han donat la cita prèvia i ens en donen 6. Els diem, escolta, però si ja t'ha demanat 10. Escolta, més el que hi ha, si t'interessa bé, si no porta, marxa i te'n vas a un altre banc. Molt bé, portem els diners al nostre comerç. Ara, a l'enrevés, agafem els diners que anem recaptant, tenim una superproducció de monedes i bitllets, encara que molts comerços es queden molt amb les monedes i porten els bitllets, però és igual. Portem la recaptació al banc. Una altra vegada, cita prèvia. Portem els diners al banc. El banc ens diu, deixa'ls aquí que ja te'ls comptaré. Oh, escolta, però és que estan comptats, n'hi ha tants. I ho hem comptat 3 vegades. No, ho sento, hem de comptar-ho. Si portem, per exemple, 12.500 euros, ens ingressen o ens diuen que hi ha 11.400. Si tu creus bé, si no, agafa els diners i te'ls emportes. Ara bé, tant amb la primera vegada com amb la segona vegada et cobren diners per la intervenció, per la gestió i per ingressar i per donar, no? Vull dir, és que per tot se'ns està cobrant, no? Llavors, ens donem compte que el que estem fent és molestar el banc. I com sembla que estem molestant el banc, busquem mesures al voltant del nostre territori, el nostre control, el nostre barri, no? Llavors, les esglésies recapten diners amb la safata, amb els feligresos que van a missa, i aquests diners es porten amb les farmàcies, les farmàcies els donen bitllets, i, bueno, i han fet el canvi sense cap tipus de cost. I això és una meravella, és algo increïble, no? Clar, Montse, també tenim un altre tema que crec que val la pena que ho sapiguem, no?
Sí.
I és el tema de medi ambient, contaminació atmosfèrica.
També.
Produir i posar la circulació d'aquestes monedes també té un elevat cost ambiental. A la seva fabricació s'utilitzen acer, coure, aigua i productes químics, a més d'altres com el plàstic o el paper per als embalatges, no? Mm. Des de l'any 2002, des de l'any 2002, s'han posat en circulació 46.000 milions d'unitats que sumen més de 7.000 tonelades de coure, amb el qual es podrien equipar 260.000 habitatges amb canonades per aigua potable o 230.000 llars amb instal·lacions elèctriques. Ojo, estem parlant de coses molt importants, eh?
Sí. El que està clar és que l'únic lloc, crec, si no em corregeix, senyor Nieto, l'únic lloc que on es pot demanar canvi sense cost és una sucursal del Banc d'Espanya, i en el cas de Catalunya només existeix una, que és a la ciutat de Barcelona.
Correcte.
Sí.
Correcte.
Si han de baixar vostès de Tarragona a Barcelona cada dos per tres per anar canviant, no sé si val la pena, no?, amb el cost del bitllet o de la benzina.
No compensa gaire. El que sí que es podria fer és una mesura de crida amb tot el comerç, perquè un comerç, de manera rotativa, una vegada al mes, anés a Barcelona i fes el canvi, i llavors aquests costos quedarien pal·liats per la resta de comerç. No? Disculpi l'humor, perquè...
No, s'ha de fer d'humor, s'ha de fer, perquè si no, això sembla l'Espanya de no sé quins anys, ja m'entén, no?
Exacte.
És que hem de demanar una reflexió a la banca perquè doni facilitats al petit comerç. Ens estem carregant tot el petit comerç, per favor.
Sí, el que hem de fer, Montse, és demanar més implicació, més responsabilitat, més serietat i més rigor amb els partits polítics que ara es presentaran a les eleccions d'aquí a no res per governar els nostres municipis. És a dir, demanar responsabilitat i que realment aixequin el to de veu davant de l'entitat, de les entitats financeres dels municipis, perquè facin el favor d'atendre millor el pulmó i el cor de l'economia circular i la que genera realment riquesa al nostre territori, que són les pimes. Això és el que tindríem de fer.
Efectivament.
Això és el que tindríem de fer, i nosaltres exigirem, amb les visites que tenim ara, per tots els partits polítics que venen a Pime. No se'n recorden mai, però ara tots venen a Pime. No, és que volem estar amb el comerç, volem estar amb el petit empresari,
volem estar
amb les pimes.
Per la foto.
Recordar-los que facin tot això, no? Igual que ja vam demanar que sancionessin els bancs per no atendre les persones grans i, en canvi, obligar-los a anar amb els caixers electrònics, no? I clar, un caixer electrònic que està al carrer, ocupa un espai públic, doncs que se li pugin les despeses per ocupar un espai públic, encara que sigui en l'aire, no? Que... Així de clar.
Sí.
Ells no volen fer la seva, doncs que nosaltres també diguem la nostra.
I
no?
Recordem, ara... sí, recordem, senyor Nieto, entre vostè i jo, ara que no ens escolta ningú, qui va salvar els bancs?
Sí, clar, bueno, això, perdoni, això li diuen... no toca, passem fulla.
Ara no toca.
Això, ells el que diuen és... Això no toca, passem fulla, sisplau. O sigui, han tingut la poca vergonya d'amagar aquestes xifres, no dir realment, perquè encara no les sabem, i què és el que han rebut i que no han tornat, perquè és que no han tornat ni un cèntim, no han tornat res. Ara, això sí, treuen pit i ens condemnen i ens obliguen a tancar comerços i no tornar-los a obrir, no? És una bajanada, de veritat.
Doncs sí.
És algú que en un país democràtic del segle XXI, realment, la gran majoria d'empresaris que generen riquesa no ho entenen, de veritat, no ho entenen.
Florenci Nieto, president de Pime Comerç, Tarragona i Província, gràcies per haver estat amb nosaltres i de parlar sobre aquest maltractament bancari cap al petit comerç. Des d'aquí la solidaritat a tota la població. Sisplau, si podeu, no porteu monedes petites, perquè després han de fer el que passa, no? Anar al banc i després la gent de comerç han de pagar unes comissions que no calen. Florenci, gràcies.
Gràcies a vostès, molt amable i ben trobat.
Gràcies, igualment, bona
Gràcies.
Tarda.
Adéu, bona tarda.
Vamos a Sevilla, José Luis Mendilibar, mister, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Me alegro mucho de saludarle después de muchísimo tiempo.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo ha sido su vida este año?
Pues viendo fútbol.
¿Cuando ve fútbol toma notas o lo ve tranquilamente como un aficionado?
A veces sí, a veces tomo notas, sobre todo, pues no sé, jugadores que no conozco.
¿Con cuánta gente se va a Mendilibar a Sevilla? ¿Cuánta gente forma parte de su equipo?
Dos más, Tony Ruiz.
Bueno, esto es el equipo técnico más corto del fútbol mundial.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 día de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque cuando eres profesional, todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional, muy profesional. Descarga ya la app de Mano a Mano Pro.
Mano a Mano.
Mano a Mano Pro, trabajamos duro contigo.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega, aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
La espirulina, coneguda com l'alga verd i blava, sembla ser el superaliment dels astronautes. I no ho diem nosaltres, sinó que la NASA la té introduïda a la dieta dels seus astronautes en missions especials. Ens ho explica avui la Mar Puerto. Mar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Sí, a més, diuen que també combat l'envelliment i la caiguda del cabell. És un antiinflamatori natural, redueix el colesterol i atenua l'estrès, entre moltes altres funcions. Una empresa del Menard, un poble del Segrià, és actualment l'única de Catalunya i la primera d'Europa en consumir-la en fresc i la firma es diu Organa Spirulina i nosaltres hem volgut parlar amb el gerent d'aquesta empresa, el Joan Soler, perquè ens expliqués les seves funcions.
Serveix per regular, normalment en mengem molt, però ens alimentem poc. I el que fa l'espirulina és nutrir el cos d'aquests micronutrients, com són vitamines, com són pèptids, o com són aminoàcids essencials com el triptòfan, la fenilalanina, que el que fan és posar a punt, un, el sistema metabòlic, per tant, podem absorbir millor els nutrients, i dos, que millorem aquest punt de benestar que normalment trobem a faltar a causa, moltes vegades, d'aquestes dietes amb aliments molt pobres en vitamines o altres microelements.
A més, és un producte que ja sembla ser molt consumit entre la població, perquè entre el 40 i el 50% de la població ja el coneix, i així és com es pot consumir.
Doncs mira, nosaltres, la primera empresa o el fet que et producte en fresc, la pots consumir com un paté untable. I això vol dir que la pots consumir damunt del pa, com si fos una Nutella, per exemple, però també la pots introduir al muesli del matí, o la pots introduir dins d'un iogurt, o amb una crema de verdures.
No obstant, hi ha un problema amb les exportacions de l'espirulina, un motiu pel qual a molta gent no li acaba de funcionar bé.
La meva mare, que és consumidora d'espirulina també, la seva peluquera li diu si està prenent o no espirulina en funció de com li treu el cabell. És a dir, sí, hi ha un efecte, i aquí el problema que hi ha en l'espirulina avui en dia és que és un producte que ve importat normalment de Xina o Índia, majoritàriament, i aquest producte ve d'una qualitat molt, molt baixa. A més d'una qualitat molt baixa en adulterants, sovint conté metalls pesats, que no són en absolut bons per l'organisme, hi ha molta gent que ha començat a provar-la, ostres, és que no m'ha anat bé. Doncs sovint té més a veure en la pròpia espirulina que han consumit, provenent d'aquestes agroindústries, que tenen molt poca qualitat, i no pas en l'espirulina de bona qualitat.
Doncs, Marc Porto, l'haurem de provar, aquesta espirulina.
I tant.
Si a la NASA la fan servir, nosaltres també. Gràcies.
Gràcies.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es un placer, como siempre, recibir a Ariadna López y Javier López, abogados de Área Jurídica Global. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Muchas gracias, buenas tardes.
Después de las vacaciones, no sé, Javier, si, como se dice en catalán, s'ha girat feina, si la gente viene con ganas de poner los puntos sobre las is sobre muchos temas de los que vosotros abarcáis en área jurídica global.
Pues sí, una de nuestras especialidades son los abusos bancarios, la cancelación de deudas, y la gente viene endeudada y se da cuenta que tiene que hacer algo en su vida para solucionarlo.
La nueva ley concursal, este concepto lo vamos a escuchar mucho. ¿Qué es exactamente, Ariadna, Javier?
Bueno, pues como decías, hemos llegado, septiembre empieza y el juzgado también ha iniciado cambios, ¿no? Tenemos unos cambios en la nueva ley concursal que son muy positivos para autónomos, personas físicas. Vamos a acelerar el procedimiento de cancelación de deudas, que actualmente se tardaba bastante, sobre todo dependiendo del juzgado, en pueblos pequeños especialmente y demás. Ahora todo va a ir al juzgado mercantil, que es mucho más rápido, y las personas pues van a tener esta celeridad súper necesaria en el procedimiento.
Antes podíamos tardar más de un año en cancelar todas las deudas, y ahora se prevé que en 6 meses una persona física, ya sea autónomo o no, pueda cancelar el 100% de sus deudas. Sí que es cierto, con una matización con respecto a las deudas públicas, pero también tenemos maneras de hacer un plan de pagos para poder cancelar parcialmente esas deudas públicas.
Todavía hay mucha gente que desconoce, ¿no?, esos cambios de la nueva ley concursal.
De hecho, hay mucha gente que no conocía la primera de ellas. La resumimos un poco por encima. Es la ley de segunda oportunidad, permite llegar a final de mes. En resumen, primero se vive y luego se paga. Tenemos que hacer frente al alquiler, a la hipoteca, al colegio de los niños y todos los pagos que son referentes a tarjetas de crédito, endeudamientos, préstamos personales, se dejan para el final, y si no los puedes pagar, no los pagas, se cancelan por ley.
Esta ley de la segunda oportunidad, no sé, Javier, tú como abogado, mucha gente lo conoce más por el boca a oreja, ¿no? Aquello de que he escuchado, que me han dicho, que qué tal.
Sí, nosotros empezamos con la ley de segunda oportunidad en 2015, incluso ya te diría que sabiendo que iba a salir la ley, hicimos una precampaña antes de que saliera la ley.
Sí.
Llevamos unas 7.000 personas en toda España, tenemos oficinas en toda España que ya han cancelado el 100% de sus deudas, y es cierto que todavía no hay una campaña por parte de las instituciones para darla a conocer. Y o bien como nosotros en medios como el vuestro, que nos ayudáis a difundirlo, o bien el boca a oreja, porque esas 7.000 personas tienen amigos, familiares, conocidos, y ese boca a oreja es el que va haciendo que se sepa que no es mentira. Hay una ley que cancela las deudas, que no siempre la banca gana, y si estás muy endeudado y no puedes pagar, se cancela, igual que se cancelan los avales, también por abusivos, y muchos abusos bancarios se pueden cancelar por el hecho de ser abusivos.
Hace falta mucho papeleo para poder acceder a todo lo que nos ofrece esa ley de segunda oportunidad.
Depende de con quién te asocies, por decirlo de alguna manera. Nosotros en Área Jurídica Global lo damos todo súper masticado, ayudamos a conseguir todo el papeleo, que tampoco es tan burocrático, se puede hacer muy fácilmente, y te acompañamos en todo el procedimiento, que al final hay personas detrás y tienes este soporte y esta ayuda en
para
todas las
muchos
fases.
Clientes valoran muchísimo que nos cuidamos de darte todos los documentos que necesitas.
Muy bien, bueno, pues ellos son Ariadna López, Javier López, de abogados de Área Jurídica Global. Tienen un teléfono, el 900 90 17 16. Repetimos, 900 90 17 16. Llamarlos porque existe esa segunda oportunidad. Gracias.
A vosotros.
I amb aquests bons consells marxem. Ara us deixem amb Àngel Expósito i tota l'actualitat a la Linterna. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, i ja saps que tota la informació de tot el que fem en aquest programa la trobareu al web de COPE, COPE Catalunya i Andorra, i a les xarxes socials. Que acabis de passar una bona tarda, i ara Àngel Expósito, tot teu, endavant.
COPE Cataluña y Andorra.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación?
Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
La mítica Carmina Burana de Karl Orff en el Palau de la Música. La novena sinfonía de Beethoven con su inmortal himno de la alegría. Orquesta Sinfónica y Coro Estatales Ucranianos. 1 de abril. Entradas en nkprodarte.com y Palau.
Todos los días.
Momentos.
Momentos.
Da toda una vida.
Quiero que sepas que, aunque no me creas, te amo además.
Que eres el único amor que ha existido en mi vida.
Y pase lo que pase, aquí me tendrás.
Momentos.
Te quiero mucho y te mando un beso.
COPE Cataluña y Andorra.